Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Avui iniciem aquest info convidant a la participació a tots els nostres oïdors i oïdores. D'una banda, i tenint en compte la resposta solidària de Ripollet en d'altres ocasions, els convidem a participar a la Marató de Sant que avui s'està realitzant al Centre Cultural i que tindrà lloc de 9 a 2 i de 4 a 9 de la tarda. D'altra banda, hi ha una vessant força més lúdica. També els convidem a participar el proper cap de setmana a la nova sortida d'intercanvi que es realitzarà entre el 12 i el 14 d'octubre a la població agermanada de Caniles. Si estan interessats, només cal que s'aprovin al Centre Cultural, on els hi facilitaran informació. D'aquests i d'altres temes que han conformat la qualitat informativa durant aquesta setmana a Ripollet, els hi parlarem durant l'info d'avui. Coneguem-nos els titulars. Des de les 9 del matí té lloc a Ripollet la marató de dones de sang. Francina Ricard.
Un total de 57 persones han passat fins aquest moment pel centre cultural. La marató és una iniciativa del Banc de Sang i Teixits en col·laboració amb l'Ajuntament de Ripollet i té com a objectiu sensibilitzar sobre els greus problemes que s'originen quan manca sang i cap nous i noves donants.
I a la tarda arriba la campanya de vacunació de la grip.
I a partir de la setmana vinent, totes aquelles persones que vulguin vacunar-se contra la grip podran programar la seva visita al CAPU de Ripollet, que iniciarà la campanya de vacunació massiva el proper 15 d'octubre. Enguany s'espera administrar arreu de Catalunya 1,5 milions de dosis de la vacuna contra la grip de forma gratuïta.
Inaugurat el pas de Maria Regordosa.
L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, acompanyat pel gerent de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Jaume Vendrell, van presidir el passat dissabte 29 de setembre la inauguració de la remodelació del Parc Maria Regordosa, un acte de caire festiu que va coincidir amb la celebració de les festes de la tardor del barri de Pont Vell.
Comença la programació del Teatre Auditori.
El primer dels espectacles és el que ofereix aquesta nit Vicky Peña i que porta el títol Al llarg del curt. Es tracta d'un passeig per l'obra i la vida del compositor alemany Kurt Weill.
I el passat dilluns 1 d'octubre es va iniciar a l'Institut Palau Ocit un curs on les dones joves de Ripollet la possibilitat d'aprendre un ofici.
Aquesta iniciativa es porta a terme a través del programa de formació i aprenentatge professional FIA organitzat pel Departament d'Educació en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat. El curs està dirigit a joves a partir de 16 anys que no hagin obtingut la titulació d'educació secundària obligatòria i s'impartiran les especialitats de pintura i de manteniment en aigua i electricitat.
La fira de rebaixes i estocs de tardor arriba a la 7a edició.
El proper diumenge 7 d'octubre, per segona vegada, la Rambla de Pinatons acollirà la 7a edició del Ripostoc, que dues vegades l'any organitzen conjuntament la Unió de Botiguers de Ripollet i la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament. La trobada d'enguany comptarà amb la participació de 34 comerços, tots ells membres de la UBR, i l'animació i realització de tallers per part de l'Esplai La Gresca.
Ripollet celebrarà les seves festes del Pilar.
El proper cap de setmana, entre el dia 11 i el 14 d'octubre, el Centre Aragonès de Ripollet organitza les festes del Pilar. Durant els 4 dies, el local de l'entitat al carrer dels Afores acollirà diverses activitats tradicionals aragoneses per a tots els públics.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Fins ara un total de 57 persones han passat pel Centre Cultural per donar sang, tot i que encara hi ha temps fins a les 9 del vespre. La marató organitzada pel Banc de Teixits i Sang, conjuntament amb l'Ajuntament de Ripollet, té com a objectiu sensibilitzar sobre els greus problemes que s'originen quan manca sang i captar nous i noves donants. Laia Prats.
El Banc de Sang i Teixits promou diverses actuacions dirigides a fomentar les donacions de sang per aconseguir l'autosuficiència. Una de les activitats que es va iniciar l'abril de 2002 ha estat la realització d'una campanya itinerant de maratons de donació de sang que es va fer en 12 poblacions catalanes durant el primer any i a dia d'avui cada vegada són més les poblacions de tota Catalunya que se sumen a aquesta iniciativa. Gala Cortel, cap de promoció del Banc de Teixits i Sang, ens explica quines són les condicions per participar en aquesta marató.
Les dues condicions més importants són tenir la majoria d'edat, els 18 anys, i pesar més de 50 quilos. I en aquell moment trobar-se en un bon estat de salut i no anar en dejú. Jo crec que també és important recordar a les persones que no és com una analítica normal. I quan comentem el fet de tenir un bon estat de salut, vol dir que en aquell moment doncs, no estiguis pendent d'una intervenció immediata o que estiguis pendent d'alguns resultats o estàs en mans d'algun metge i val la pena les estressar alguns dies. Posterior a això, doncs recordar que sempre hi ha professionals mèdics que en aquell moment et poden acabar de mirar si tot està correcte per fer la teva donació.
Totes aquestes donacions aniran a parar al banc de sang. A la Cortina ens explicava també com funciona aquest banc.
Nosaltres organitzem cada dia al voltant d'unes 8 campanyes diàries per aconseguir aquestes 1.000 donacions que diem que són necessàries cada dia, per després donar sortida a cada una de les necessitats de totes les clíniques i hospitals de tota la xarxa catalana, arribar a tots els punts perquè tothom que ho necessiti tingui aquest concentrat.
D'altra banda, tot i que tots els grups sanguinis són necessaris, n'hi ha un que és més imprescindible que els altres.
Tots els grups són necessaris, degut a que sempre posem aquella sang que és igual a la del malalt. Hi ha uns grups, per exemple, l'A positiu, doncs que hi ha molta gent que és A positiu, però també hi ha molts malalts que són A positius, per tant necessitem aquests donants A positius. Però el que sempre ha d'haver en els hospitals és el grup 0 Rh negatiu. Aquest és el donant universal, això vol dir que en qualsevol moment que vingués algú i en aquell moment abans de fer les proves per saber quin grup té, el que utilitzaríem si s'ha de posar una sang immediata seria aquesta sang, el grup 0 negatiu, fins a saber de quin grup es tracta aquest malalt i buscar doncs, el seu grup. Per tant, el donant universal és un 0 negatiu i a tots els hospitals sempre ha d'haver sang d'aquests grups.
Recordem que la marató de donació de sang finalitzarà avui a les 9 del vespre. I parlant encara en l'àmbit de la salut, recordem que totes aquelles persones que vulguin vacunar-se contra la grip ja poden programar la seva visita al Caput de Ripollet, que iniciarà la campanya de vacunació massiva el proper 15 d'octubre. Enguany s'espera administrar arreu de Catalunya 1,5 milions de dosis de la vacuna contra la grip de forma gratuïta. A Ripollet la previsió, segons les dades de l'any passat, és administrar al voltant de les 5.000 vacunes, tal com explica la directora del Caput de Ripollet, Anna Cuenca.
L'any passat es van vacunar uns 5.800, ens han dit, majors de 60 anys, que són les dades que tinguessin més recents, doncs pensem que anirà entre 4.500 i 5.000 més o menys. I a més això concorda bastant amb les dosis que tenim assignades.
Per una qüestió de personal, el Caput de Ripollet iniciarà més tard la programació de vacunes, tot i que ja està administrant-la a aquells pacients que passen tant pel metge com per infermeria, especialment les persones grans i pacients amb malalties cròniques.
A partir des del dia 1, com ja ens vam de les vacunes, doncs tots aquests pacients candidats a vacunar-se, això és dir, les de grup de malaltia, doncs ja s'estan vacunant quan acudeixen a les consultes de programa de metge o bàsicament infermeria. La gent ja es pot, la gent que truqui a demanar informació, que sigui al centre i demani informació per vacunar-se, doncs ja es pot programar amb aquesta gent. Això parlàvem que seria el que ens
A banda d'administrar les vacunes, des del SAP Cerdanyola Ripollet també es facilita informació sobre la vacuna, la grip i els consells per prevenir-la. La vacuna, que s'ha d'administrar anualment, es recomana a persones amb alt risc de complicacions, persones o grups que poden transmetre la grip a persones del risc i persones que realitzen serveis essencials a la comunitat per tal de minimitzar la interrupció de la seva activitat durant els brots gripals. Aquest és el principal mètode de prevenció de la grip. Anna Cuenca ens explica la seva funció.
La funció de la vacuna és estimular la defensa a nivell del cos de les persones per fer que quan la persona es pugui trobar enfront d'aquest virus o altres virus, no tingui ja prou defenses com per defensar d'aquest virus i no desenvolupar la malaltia, en aquest cas la grip.
El SAP també recorda als usuaris que tenen a la seva disposició el número d'atenció 24 hores de sanitat respon al 902-111-444. A més, les oficines de farmàcia facilitaran informació i consells a la població que ho sol·liciti. Repassem ara els acords de la Junta de Govern del passat 19 de setembre. A la sessió es va aprovar la tramitació del Servei de Desenvolupament i Aplicació del Programa Municipal d'Educació per la Salut i Prevenció de les Drogodependències i la pròrroga de l'actual contracte fins que s'adjudiqui de nou. També es va autoritzar l'agenda del Pla Educatiu d'Entorn, pel qual la Generalitat i l'Ajuntament van preveure que aquests aportarien uns 228.000 euros i uns 44.000 euros respectivament. També es va acceptar el conveni amb l'IES Palau Ausit per al desenvolupament d'un projecte d'investigació sobre energies renovables amb una aportació de 10.000 euros. Finalment es va declarar deserta la licitació de la construcció de la nova llar d'infants, ja que no s'ha presentat cap oferta. I encara en l'àmbit polític, el Partit Popular del Ripollet insisteix en l'existència d'abocadors il·legals. Els populars ja van denunciar en el passat ple municipal del 27 de setembre l'existència d'un abocador il·legal al costat del poliesportiu municipal. Aquesta setmana ha insistit a través d'una nota de premsa que existeixen abocaments incontrolats i que l'actual equip de govern no soluciona aquesta situació anòmala. Segons els populars, aquests fets perjudiquen el medi ambient de Ripollet. Per la seva banda, l'equip de govern va assegurar que es tractava d'un abocament de runes controlat de les obres que s'estan realitzant al poliesportiu, tal i com va declarar inaugurada en el passat ple la primera tinent d'alcalde, Rosa Martín.
Yo quiero decirle algunas cosas al Partido Popular. Señor Calviño, algo que ya le ha dicho el señor Peñalando, pero lo vuelvo a repetir yo. Esa acumulación de runas existentes en un suelo municipal al lado del polideportivo es responsabilidad nuestra. Nosotros la pusimos allí. Y la hemos puesto nosotros porque, como muy bien ha explicado el señor Peñalando, ese terreno donde se han depositado esas runas, en el futuro se tenían que rellenar para seguir haciendo el plan director, y lo que no íbamos a hacer, como también ha explicado el señor Peñalando, era ahora llevarnos eso para luego tener que volver a llenarlo volviendo a comprar. Con lo cual, señor del Partido Popular, lo que para ustedes es un delito medioambiental, para nosotros es una actuación medioambientalmente sostenible. Con lo cual, fíjese lo lejos que estamos una cuestión de la otra.
El PP explica en aquesta nota de premsa que no és la primera vegada que aquest tipus de fets succeeixen a Ripollet i que s'estan soterrant totes aquestes escombraries amb més terra i sense cap tipus de control. Segons el Partit Popular, aquests fets ja van ser denunciats per les associacions de veïns de la zona fa uns anys. Els populars afirmen que aquest abocador se suma a d'altres problemes mediambientals que se succeeixen a Ripollet, com la brutícia del riu Ripoll, les olors de l'Ecoparc 2, les constants agressions a les zones amb arbres o la falta de solucions a la contaminació i sorolls que produeix la C-58. D'altra banda, l'equip de govern de l'Ajuntament de Ripollet, format pel Partit Socialista i Convergència i Unió, ha fet públics dos comunicats exponent les crítiques que el Compromís per Ripollet va realitzar en un comunicat previ i en el darrer ple municipal respecte als possibles problemes de l'inici de curs en alguns centres i a la filtració de dades personals de les persones que han quedat excloses dels propers sorteig de pisos de protecció oficial. Segons ha difosat el Compromís per Ripollet en un comunicat de premsa, el curs escolar ha començat amb molts problemes en gairebé tots els centres educatius. Manca de personal i obres per acabar són algunes de les coses que destaquen d'aquest inici de curs. Per la seva part, el govern ha fet públic un text de resposta a les crítiques on exposen que les obres que resten per finalitzar, com la ludoteca del CEIP Anselm Clavé, estan seguint el calendari acordat amb el centre amb total normalitat. El comunicat també aclareix que les obres que s'estan realitzant en els dies de la ciutat són competència igualment de la Generalitat de Catalunya, tot i que l'Ajuntament està informat en tot moment del seu progrés. Finalment, respecte a la posada en marxa del CEIP Pinatons, el govern afirma que ha estat una entrada en funcionament exemplar, tal com pot confirmar la pròpia direcció del centre. En un segon comunicat, el Compromís per Ripollet afirma que una empresa privada de Ripollet ha rebut per part de l'Ajuntament les dades privades dels ciutadans que han quedat exclosos de la nova promoció de pisos de protecció oficial. El govern ha contestat amb contundència aquestes acusacions tant en el comunicat com en el passat ple. Escoltem les declaracions de l'alcalde Juan Parralejo.
Hem de tenir en compte que les llistes són públiques i estan publicades a la pàgina web. Aquesta empresa haurà de demostrar que en el pitjor dels casos s'hi ha agafat aquests noms i ha mirat la guia. Però jo exigiria a aquesta empresa que digués on ha tret aquestes dades. Perquè no ha de quedar el més mínim dubte de que nosaltres juguem això. I més tenint en compte que el que farem pràcticament paral·lelament a això, i ho sabem, és que després d'aquesta 128 farem les 172 següents. Per tant, si algú s'ha passat de llest, haurà de dir per què.
El govern s'ha posat a disposició dels ciutadans afectats per tal de realitzar la denúncia pertinent. I en l'àmbit d'urbanisme, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, acompanyat pel gerent de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Jaume Vendrell, van presidir el passat dissabte 29 de setembre la inauguració de la remodelació del parc de Maria Regordosa, un acte de caire festiu que va coincidir amb la celebració de les festes de la tardor del barri del Pont Vell. Aquest espai de 5.400 metres quadrats està refet completament, així com els seus accessos. La reforma ha buscat millorar la relació del parc amb el context urbà, tot creant una nova percepció de l'espai, el qual s'ha dividit en bombolles amb diferents usos. L'obra, amb un cost de prop de 800.000 euros, ha estat cofinançada gairebé el 50% per l'Ajuntament i la Mancomunitat. El gerent de la Mancomunitat de Municipis va explicar que la realització d'aquesta remodelació ha estat possible gràcies a la voluntat de l'Ajuntament de Ripollet. Jaume Vendrell també va qualificar Ripollet de municipi exemplar per la cura que té dels seus espais públics.
Sí, el municipi de Ripollet és un municipi exemplar en el conjunt metropolitano per el decoro, por la calidad, por la atención que presta a sus espacios públicos. No solo espacios de esta naturaleza, este es un espacio grande, es un espacio de casi una hectárea, no solo, sino también en sus plazas, sus jardines, sus rotondas, las avenidas, y en algunos espacios que tienen un relieve metropolitano, como un parque que me gustaría señalar de manera singular, que es el Parque del Piretos, que es un parque no solo para toda la ciudad de Ripollet, sino incluso que tiene un relieve y una función de carácter metropolitano.
Crear un espai ampli i adaptat a tothom, així com possibilitar la connexió amb el CAP 2 són els objectius principals d'aquesta remodelació. Uns objectius que, tal com explica l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, s'han aconseguit.
Y es una obra que tenía varios objetivos. Primero, hacer un espacio más abierto, con más luz, que se pudiera disfrutar mejor y hubiese diferentes ámbitos para que tanto una persona mayor pudiera estar tranquila y un niño pequeño pudiera jugar. Pero sabéis también que aquí tenemos un reto importante, y es adaptar este parque a aquellas personas que tienen movilidad reducida, que les cuesta andar por los sitios que normalmente nosotros no hacemos. Y además, hemos conseguido otro reto, que era la conexión con el ambulatorio a través de un espacio en el cual los peatones, los que caminamos, tengamos presencia.
Parralejo també va demanar als assistents que tinguin cura del parc, especialment pel que fa als accidents dels animals domèstics, i va explicar que milloraran totes aquelles petites coses que els veïns ja li han comentat. La festa d'inauguració va comptar amb inflables per als més petits, a més d'un aperitiu i l'obsequi d'una planta per a tots els assistents a l'acte. I encara en l'àmbit de l'urbanisme, l'Institut Català del Sòl ha iniciat la venda de gairebé 32.000 metres quadrats al nou sector del Martinet. L'espai disposa d'una superfície total aproximada de més de 23 hectàrees, format per dues zones, una per aprofitament urbanístic i l'altra per a zona verda. El 36% de la superfície total està destinat a la indústria i el 64% restant a espais verds, equipaments i vialitat. De moment, l'Incasol està comercialitzant uns 30.000 metres quadrats de sòl per activitats econòmiques distribuïts en 10 parcel·les d'entre 3.000 i 3.600 metres quadrats de superfície cadascuna. En una segona fase de comercialització, l'Incasol farà oferta de parcel·les també per a indústria aïllada, i en la tercera i darrera part del procés de venda, l'Institut promourà directament naus destinades a lloguer a un preu assequible. El primer àmbit del sector del Martinet se situa a la part sud, propera al riu Ripoll, on s'ubica el teixit d'activitat econòmica. S'ha organitzat tenint en compte el seu entorn. Per això s'ha organitzat en dues àrees, una de les quals és a l'oest del sector, dins del terme de Ripollet, i ha quedat dins els límits de la façana industrial del carrer de Milà, l'avinguda del riu Ripoll, que s'ha prolongat com a passeig cívic, i el nou vial de connexió. El segon àmbit correspon íntegrament a la població de Montcada i Reixac.
Esteu escoltant Info.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i per la setmana vinent. Francina Ricard.
A l'agenda d'activitats per aquest cap de setmana començarem amb l'espectacle que oferirà l'actriu Vicky Peña aquest vespre a partir de les 10 de la nit al Teatre Auditori. El preu de les entrades és de 15 euros. Demà dissabte, a les 11 del matí, la Casa Natura inaugura una nova exposició. En aquesta ocasió, els protagonistes seran els alumnes del Martinet, que presenten Cabanes, una mostra molt interessant d'habitatges sostenibles. A partir de les 12 del migdia, els contes i el teatre tornen a la Biblioteca Municipal. En aquesta ocasió, els més petits fem dissabte escoltaran el conte De qui és aquest teu? I tancarem el dissabte amb ball al Pavelló Joan Creu. El recordem que el preu de l'entrada per als no socis és de 5 euros. Diumenge, entre les 10 del matí i les 3 de la tarda, a la Fira d'Estocs torna a Ripollet i obrirà els seus estants al públic. I a partir de les 11 del matí, els gegants de Ripollet mostraran les seves millors gales a la 17a plantada de gegants. Finalment, Teatre de Titelles amb l'obra La Jana i els Tres Ossos, a càrrec del Centre de Titelles de Lleida. L'espectacle començarà a les 6 de la tarda al Teatre Auditori i és completament gratuït.
El 91.3 Info.
I avui comença la programació de tardor al Teatre Auditori. S'inicia un espectacle al llarg del Kurt, que interpreta Vicky Peña i que fa un recorregut per la vida i obra del compositor alemany Kurt Weill. Per parlar d'aquesta nova programació tenim a l'altra banda del telèfon Eulàlia Umbert, responsable de programació de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell. Eulàlia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens pots dir de l'espectacle d'aquesta nit?
Bueno, que és un espectacle doncs, molt agradable i molt maco. Això es va estrenar en el lliure la temporada passada i va tindre molt èxit, i és una petita cosa que fa la Vicky Peña, que com que és ella sola i acompanyada d'un pianista, doncs que és una petita joia que la fa de tant en tant, quan ella doncs no té res en concret a fer, que treballa moltíssim, doncs quan té algun forat, doncs si li surt una oportunitat, doncs el porta. I hi ha molts artistes que ho tenen així, un espectacle així curtet, i que ho fan de tant en tant. I a més diries que això és preciós. És una gran actriu, això és indiscutible, perquè vull dir, ha tingut diversos premis, i a part de que canta, interpreta, i a més acompanyada d'una música espectacular.
Aquest és perdona, sí, aquest és l'espectacle d'aquesta nit, però ens agradaria que ens expliquessis breument quines són les altres propostes que ens ha preparat per aquesta temporada.
El dia 19 d'octubre portem una obra de teatre, que és una còpia, que està interpretada pel David Selves i pel Martín Pérez, que no sóc el nom.
No t'ho vull dir, eh?
Que no sóc jo el nom, el Benito sí, però l'Andreu no. És una intriga filosòfica que parla sobre la temàtica de la clonació humana. I, bueno, ens dona la, doncs, d'allò de que la ciència avança molt, però que la relació humana, doncs, cada vegada és més buida i molt poca qualitat. Vull dir, és una gran interpretació perquè el David Selves fa tres personatges. O sigui, diríem l'autèntic i els dos clones. I, doncs, diríem el pare i els fills.
Uh-huh.
És una obra de teatre sèrie, en plan sèrio, aquesta sí.
I el següent?
Llavors, el dia 8, de el dia 9 de novembre, tenim una taula de teatre, que és Passat al Riu, que aquesta sí que és una comèdia molt agradable, molt, molt tendra, que parla d'uns avis que són, que estan als Estats Units, a Nova York, i que són emigrants italians, i diríem la zona de paradoxa, doncs, de la diferència que hi ha, diríem, de les famílies, la família italiana, que és, diríem, l'acolicionament de tota la família unida, i en canvi, doncs, l'americana, que es dispersa totalment, no? I és, diríem, es reflecta, doncs, la bellesa, surt la tendresa, molt divertida, ja només molt divertit, però entranyables.
Uh-huh.
El dia 23 de novembre, això és un repàs ràpid,
sí, perquè si no, sí, ja sé que podíem estar tot l'informatiu parlant de la programació d'aquest trimestre, però hem de ser una miqueta breus. Sí.
Bueno, el 23 de novembre portem el cor de cambra del Palau de la Música, que ens oferirà, doncs, la primera part música, doncs, popular catalana, i la segona part, doncs, internacional. Això està dirigit pel mestre Jordi Casas, que està ara, bueno, és director del cor del teatre de Madrid, i que, bueno, doncs, una gran interpretació en serà, però això a papel·la, això sí. Digue'm.
En queden espectacles?
Queda el 30 de novembre, que és una troba de teatre, que també, aquesta també és divertida, és una comèdia, que és un triangle amorós, una parella jove i una dona madura. I aquí és dit tot. S'ha d'anar a veure, i aquesta és divertida. I el 14 de desembre, la gala de ballet clàssic, que tenia moltes ganes de portar ballet clàssic, i al final, doncs, ha pogut vindre, és la companyia de David Campo, de Santa Coloma de Gramenet, i ens faran, doncs, bueno, una primera part d'uns ballets que la música havia més actual, i inclús també una de les Beatles, i llavors la segona part ens ballaran el 39. I ja està, vull dir, són les obres que tenim en programació aquest trimestre.
Déu-n'hi-do, una oferta força variada. Hem de destacar, sí, també que l'Associació d'Espectadors també organitza les altres activitats que allà, sí, normalment fa, com és el Cafè Literari i les Nits de Música. Sí. I hem de parlar també d'una sortida, oi, que realitzareu d'aquí molt,
sí,
poc, el 21 d'octubre.
El 21 d'octubre anem a Manresa, que anirem a part de l'obra de teatre, que s'estrenen allà, que la portaran cap al Nacional, aquí a Barcelona, que és la Toscana, del Sergi Delbel, i anirem a veure el teatre Cursal, que es va estrenar l'any passat, una remodelació d'aquest teatre que estava molt abandonat, i que els amics del Galliner, doncs, de Manresa, van insistint moltíssim en tota la gent civil de Manresa, i al final han portat a terme, doncs, la posada en estrena d'aquest teatre. Doncs l'ensenyaran, i serem tot un dia, doncs, una diada cap a Manresa.
Uh-huh.
Doncs, hem d'apuntar a tothom, a saber a tothom, i l'únic que sí que és fins al dia 16, doncs, la gent s'ha d'haver apuntat.
Fins al 6 d'octubre, molt bé.
6 d'octubre, sí.
Doncs a Eulàlia Humbert, responsable de la programació de l'Associació d'Espectadors, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos fet aquest petit resum de la programació.
Molt bé.
Moltes gràcies. Bona tarda.
Adéu.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 5 de la tarda. I els diumenges a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la FM. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet.
I no deixem els temes culturals perquè el Patronat Municipal de Cultura i Joventut inicia aquest diumenge, 7 d'octubre, la programació estable d'espectacles infantils els primers diumenges de mes al Teatre Auditori. Per aquest primer trimestre s'ha previst un espectacle de titelles, un espectacle d'ombres xineses pel dia 11 de novembre i una obra de teatre el 2 de desembre. Així, aquest diumenge a les 6 de la tarda el Centre de Titelles de Lleida representarà la Jana i els Tres Ossos. Es tracta d'una versió en titelles adreçada als més menuts del conte popular La Rínxols d'Or. La programació estable d'espectacles infantils que organitza el Patronat Municipal de Cultura i Joventut compta amb el suport del circuit d'espectacles de l'Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona. L'objectiu del Patronat és apropar les arts escèniques als infants i oferir una alternativa cultural familiar per al cap de setmana. Les entrades es poden adquirir la mateixa setmana al Centre Cultural o bé una hora abans a la taquilla del Teatre Auditori. El preu és de 3 euros, entrada gratuïta per als menors de 5 anys. I també us hem d'explicar que la Generalitat de Catalunya ha adjudicat ja les obres de la segona fase del CEIP als Pinetons. I ho ha fet a l'empresa pública GISA. Aquesta segona fase tindrà un cost de gairebé 5 milions d'euros i ha estat encarregada a l'UT Algeco, Construcciones Modulares S.A. i Construccions Cots i Claret. L'acord que s'ha arribat a forma part d'un lot de 12 obres de nova construcció, ampliació i millora de centres educatius d'arreu de Catalunya amb una inversió global de més de 50 milions d'euros. Continuem amb l'educació. El passat dilluns 1 d'octubre es va iniciar l'Institut Palau Ocit, un curs on es dona als joves de Ripollet la possibilitat d'aprendre un ofici. Aquesta iniciativa es porta a terme a través del programa de formació i aprenentatge professional organitzat pel Departament d'Educació en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat. El curs es dirigeix a joves a partir de 16 anys que no hagin obtingut la titulació d'educació secundària obligatòria i s'impartiran les especialitats de pintura i de manteniment en aigua i electricitat. Aquest projecte, tal com explica Rosa Collado, de l'equip docent de l'IES Palau Ogit, consistirà en 850 hores de formació al centre, més 200 a empreses del sector.
Se'ls donarà una formació pràctica, tant de l'ofici com una formació bàsica complementària, també d'un caràcter molt pràctic i orientat a l'ofici, i després faran 200 hores de pràctiques amb empreses del sector, en el qual, doncs, d'aquesta manera, podran ja conèixer la realitat de lo que és el món laboral, fer pràctiques en aquesta empresa i, bueno, facilitar-los, tot això els facilitarà, pues, el trobar posteriorment una feina.
Aquest programa de formació i aprenentatge professional és el primer any que es fa a Catalunya i compta amb el suport del Fons Social Europeu. Rosa Collado ens explica quina és la necessitat de cursos com aquest dirigit a joves en atur i sense titulació.
Sí, efectivament, o sigui, realment hi ha una necessitat de donar sortida a aquests joves sense titulació, donar-los, doncs, una formació que els faciliti precisament el trobar una feina de qualitat, perquè quan més format està un jove, més possibilitats de trobar la feina i una feina de qualitat.
El curs que acaba de començar encara compta amb places lliures. A més, fins al 31 de gener de 2008, totes aquelles vacants que es puguin anar produint s'aniran cobrint amb aquells joves que s'hagin apuntat prèviament. Per a més informació es poden dirigir a l'Institut Palau Ogit, ubicat a la carretera de Santiga 56, o trucar al 93 692 3204. I també en l'àmbit de l'educació i en aquest cas del medi ambient, el dia 6 d'octubre s'inaugura la Casa Natura l'exposició 8 cabanes més una. Aquesta mostra és el resultat d'un treball que s'inicia quan la comunitat dels mitjans de l'escola del Martinet se n'adonen que un camp proper al centre estava bastant brut i deixat i decideixen netejar-lo. D'aquesta iniciativa sorgeix una reflexió en ulls d'un infant sobre la relació de l'home amb el seu medi. La inauguració comptarà amb activitats pensades per a infants i grans, respectuoses amb el medi ambient i força divertides, que han organitzat la Casa Natura conjuntament amb la regidoria de medi ambient. Els alumnes han construït una sèrie de cabanes de diferents orígens i amb diferents inspiracions. N'hi ha de pensades per personatges reals i d'altres d'imaginaris. Totes les construccions empren materials sostenibles, s'han fet seguint criteris ecològics i són respectuosos amb les diverses tradicions culturals i arquitectòniques dels indrets escollits pels infants. L'exposició es podrà veure fins al 21 de desembre. I ara us expliquem que el proper diumenge 7 d'octubre, per segona vegada, la Rambla dels Pinetons acollirà la setena edició del Ripostop, que dues vegades l'any organitzen conjuntament la Unió de Botiguers de Ripollet i la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament. La trobada d'enguany comptarà amb la participació de 34 comerços, tots ells membres de la Unió de Botiguers, i l'animació i realització de tallers per part de l'Esplai La Gresca. Els estants estaran oberts entre les 10 del matí i les 3 de la tarda, i en un d'ells els monitors i monitores de l'Esplai La Gresca organitzaran tallers i activitats pensades per als més petits. A la Rambla de Pinetons també s'instal·laran
dos inflables gegants. Joan Pando, regidor de Comerç de l'Ajuntament, ens explica les característiques de la fira.
En aquesta fira, que estarà ubicada a la Rambla Pinatons, del Palau Pavelló fins gairebé al Monument La Sardana, hi encabirem 39 cartes, de les quals, si no vaig errat, unes 34 corresponen a establiments de Ripollet.
Enguany, a part de l'augment de participació per part dels establiments de la ciutat respecte a l'edició anterior, cal destacar la diversitat dels comerços que els ciutadans podran trobar el proper diumenge a la fira. El president de la Unió de Botiguers, Joan Serrano, va voler destacar en roda de premsa la importància d'aquest fet.
Quan va començar el Ripostó, més de la meitat, més del 50% eren botigues de la moda. Actualment, amb l'edició d'enguany, de 34 establiments, una decena són de roba. Vull dir que tenim una vintena, quasi una vintena d'establiments amb molta varietat.
Una activitat que la Unió de Botiguers ha volgut recuperar de nou serà la paella popular que el Club Patinatge Artístic Ripollet oferirà a partir de 2:45 de la tarda. El proper cap de setmana, entre els dies 11 i 14 d'octubre, el Centre Aragonès de Ripollet celebrarà les festes del Pilar. Durant els 4 dies, el local de l'entitat, al carrer de les Afores, acollirà diverses activitats tradicionals aragoneses per a tots els públics. A partir de dijous 11 d'octubre, el Centre Aragonès iniciarà la festa amb la nit cultural, que comptarà amb el pregó i un aperitiu. Divendres, el mateix dia del Pilar, a partir de 8:45 del matí, es farà esclatar el xupinazo d'inici. Els socis i simpatitzants es concentraran al local del carrer de les Afores i realitzaran la traca i la processó en honor a la Verge. A les 12 del migdia es tornaran a trobar la missa baturra i posteriorment la recepció d'autoritats i la ballada de gegants. Després del dinar de germanor, que tindrà lloc a 2:45 de la tarda, començarà el Festival de Jotes al Teatre Auditori amb la participació de diferents colles convidades. Dissabte es reprendran les activitats a partir de les 9 del matí amb un esmorzar típic aragonès i jocs autòctons de la comunitat. Per la tarda, el local de l'entitat acollirà el tradicional campionat de guinyote. La festa s'acabarà el diumenge 14 d'octubre amb un campionat de dart al matí i un concurs de dolços i truites per la tarda. A les 8 de la tarda es realitzarà lliurament de premis i a la fi de festa al local del Centre Aragonès, al carrer dels Afores número 3.
Esteu escoltant Info.
Tens ara l'info per l'actualitat esportiva. Ramon Argenté, molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem, com sempre, repassant els resultats del cap de setmana anterior.
Doncs mira, uns resultats que van ser positius, però bastant negatius. Clar, positius, però uns negatius. No? Perquè van haver 4 victòries, de les 12 confrontacions, 4 victòries, llavors 7 derrotes i un empat. Si parlem que el Ripollet, doncs molta gent es va assenyar que el Ripollet perdés, no que perdés, sinó que perdés per 6-1, quan estaven perdint per 6-0. I llavors ja, segons l'entró, paraules que va dir el Ripollet al programa d'Infosport, que el primer gol va ser un penal d'aquest ser injust, llavors el segon gol que van fer la segona part al Ripollet a la mateixa porteria, i amb el 2-0 els jugadors van desimplar, i va venir la derrota de Lluïlla Agostera, que va guanyar el Ripollet, perquè el Agostera no era el primer partit que guanyava, o sigui que hi va haver sorpresa, no? La victòria de la primera partida del Pajarín, el debut de Lliga, va guanyar 3-0 del Polinyà, a l'empat del Ripollet del Montcada, un partit que es podria haver guanyat, però el que passa que, doncs, quan faltaven 16 segons per acabar el partit, el Ripollet va marcar el 2-3, i amb aquell que el jugador que va marcar el gol, Oscar Ballón, que m'ha marcat 3, es va treure la camarreta, això està paralitzat, i l'àrbitre es va expulsar. I amb el futbol salada, quan es posa un jugador, no pot entrar fins al contrari, marca un altre gol. I en aquests 16 segons, el Montcada va aprofitar per marcar l'empat a 3, i llavors va acabar amb una part de 3. El Mont del Hockey, victòria del Hockey Ripollet, un partit que es va a última hora jugar a Ripollet perquè es tenia que jugar a Barclays, on la Barclays va trucar que no podia fer el partit allà perquè estaven amb els la pista, va venir a Ripollet i va guanyar el Ripollet 3-5. El bàsquet, l'equipà, va guanyar en el Vilassar de Mar per 90-76, el B va perdre 4 punts davant el Berga, 64-68, el Cornellà va pallissar de 20 punts en l'equip del Gasó, l'equipà, amb 86-63, i el Gasó està, com sempre, que està en els primers llocs, ja que va guanyar el Tiana per 70-58. El màsquet femení, l'últim hora també de dir que l'equip del Martí Juràssic va avisar la federació de que hi havia un equip que es retirava, va encallar el calendari i li va tocar jugar el partit del Martí Juràssic en vez de contra el Ripollet, contra el Ronsan, i el Ripollet va tenir jornada a l'escans. I el bàsquet femení també del Ripollet, doncs va perdre la pista aquí la torta per 69-51, mentre que en el tenis taula, en el debut, l'equip nacional va guanyar 4-2, el femení va perdre 2-4, i l'equip de Lliga Nacional que va pujar a la primera va perdre 0-4 davant del Foc contra Sabadell.
Com tu deies, resultats positius per uns i negatius
sí,
per altres.
Més negatius que positius.
Uh-huh. Quins són els partits d'aquest cap de setmana?
Els millors partits d'aquest cap de setmana hem de dir que el Ripollet jugarà a casa contra el Gironella. Una altra novetat d'aquesta setmana és que la primera partida de Pajaril, a última hora, s'ha retirat a l'equip del Mirasol. Per tant, tindrà jornada amb escans. Estaria que desplaçar a Mirasol, però el Mirasol la setmana passada tenia que anar a jugar a Gavà i tampoc van a jugar a Gavà. Per tant, és un grup que ha hagut molts canvis perquè s'han retirat diversos equips, hi ha hagut diverses substitucions i l'última hora, quan ja començava la Lliga, es va retirar el Mirasol. Per tant, jornada amb escans per la tèria partida al Pajaril. El Ripollet, el motiu que es fa que l'altra Catalunya de cara té en el pavelló, el club de Sambor, o sigui, el club Salari Ripollet, jugarà el diumenge a les 12 més del dissabte contra el Centelles. El club bàsquet de Ripollet jugarà contra l'Arenys de Mar, el Ripollet B jugarà contra l'Ilerda, torna a jugar els dos partits seguits a casa, el Gasol A jugarà contra el Gaudí, el Gasol B anirà a la pista del Pocit Xinera, el Ripollet de bàsquet femení jugarà contra el Sant Quirze i el Ripollet femení començarà la Lliga a la pista del Sant Vicenç i el hockey tornarà a jugar a casa, que li tocava, contra l'equip de l'Arenys de Mar, mentre que en el tenis sola té aquesta setmana doble desplaçament, perquè l'equip que juga a l'Arenys de Mar haurà d'anar cap a l'últim poble de Galícia, a frontera amb Portugal, Vincios, de Pontevedra, i llavors jugaran el dissabte, i el diumenge a les 11 han de jugar al Club de Mat de la Corunya. Mentre que no hi ha, faran el País Basc, aniran frontera amb França, a Irún, i d'Irún tornaran cap a Sant Sebastià per jugar contra l'Ecane a Irún, mentre que l'equip de la Lliga Nacional de la Primera jugarà a la Pista del Terrassa el diumenge a les 12 del matí.
Déu-n'hi-do, doncs estem encara començant temporada, no? Hi ha algunes incorporacions per aquesta setmana?
Aquesta setmana, no, la setmana que ve sí que hi ha les incorporacions, que ja començarà el Ripollet B, que jugarà contra els Centelles, de futbol sala, el Can Clos, que jugarà contra la penya dels Hospitalets, el Can Clos, que jugarà contra el Riu de Pers, i també el debut del Sambol Ripollet contra el Súria.
Déu-n'hi-do. Doncs per acabar, com sempre, volem saber quin és el convidat de l'Infosport d'aquesta tarda.
El Club Hockey Ripollet. Per parlar únic especialment dels equips de l'ADE.
Doncs ja saben que de 7 a 8 tenim el programa amb el nostre company Ramon Argenté. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Bona tarda. I nosaltres seguim parlant d'esport perquè hem de recordar que el pilot ripolletens José Luis Carrión de l'equip Montlau Competición va proclamar-se campió de Catalunya de velocitat en aconseguir la segona posició a la darrera prova de la categoria Supersport del campionat celebrada el passat cap de setmana al Albacete. D'altra banda, també volem recordar que la patinadora del Club Patinatge Artístic de Ripollet, Judit Reche, ha estat de moment l'única classificada del club per participar a la final del trofeu Barcelona categoria cadet.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Clínica Dental Virgen del Pilar. Especialistas en prevención y tratamiento, prótesis, ortodoncia, limpiezas y extracción. Todo lo que necesitas para que el dolor de muelas no esté presente en tu vida. Realizamos visitas de lunes a viernes. La primera revisión y presupuesto sin compromiso. Estamos en la calle Nuestra Señora de los Ángeles número 17. Clínica Dental Virgen del Pilar. Presumir de sonrisa es presumir de salud.
Busques un mecànic de confiança per al teu Ford? A Autoelèctric tenim el servei oficial. Suport tècnic, mecànics especialitzats i tots els avanços que la pròpia marca incorpora en el seu producte al servei del client. Porta'ns el teu vehicle al carrer de Balmes 2022.
Minelli Canal. La nostra corredoria ofereix assegurances a preus molt competitius en salut i vida, accident, llar, comunitat, cotxes i motos, entre d'altres. Visiti'ns i visqui tranquil. Asseguri la seva vida a la Ronda de Sant Andreu, U3 de Ripollet. Minelli Canal. Vingui i passi la seva consulta sense compromís.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la FM. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet.
Bye, bye, my
A Ripollet Ràdio tenim teatre i cinema. Tenim el setè art de Talia. El dimarts de 7 a 9 del vespre vivim l'espectacle. El setè art de Talia i Joana Raja et presenta les estrenes de la setmana i et posa al dia de les notícies del món de l'espectacle. Tot combinat amb les millors bandes sonores i les novetats del teatre musical nacional i internacional. A més, el Sofí Art Atelier és l'únic programa de ràdio que t'informarà del teatre que pots veure a Ripollet. El Sofí Art Atelier, els dimarts de 7 a 9 del vespre, a Ripollet Ràdio. Aquí, vivim l'espectacle.
Esteu escoltant Info.
Unes 200 famílies ripolletenques són originàries de Caniles, la població granadenca amb la que Ripollet està germanada des de l'any 1998. Caniles, amb uns 5.300 habitants, està situada a la comarca de Baza, a 114 quilòmetres de la ciutat de Granada. El terme municipal té 217 quilòmetres quadrats i és un dels accessos al Parc Natural de la Serra de Baza. El proper cap de setmana, entre el 12 i el 14 d'octubre, una delegació ripolletenca realitzarà una nova visita a Caniles, on tots aquells que estiguin interessats s'hi poden apuntar. Però qui millor ens pot parlar de Caniles és la seva pròpia alcaldessa, qui ens acompanya a l'altra banda de la línia telefònica. Isabel Mesas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues ya tienen preparado el programa de actividades para la semana que viene.
Pues sí, vamos a ver. No está completamente cerrado porque estamos supeditados al tema de la inclemencia del tiempo y todo eso, pero vamos, yo creo que el Comité de Hermanamiento y la Concejala de Cultura tienen ya más o menos cerrado pues las actividades que se van a llevar a cabo con nuestros hermanos de Ripollet cuando lleguen a Caniles.
¿Qué tiempo hace ahora mismo ahí en Caniles?
Bueno, hoy hace un día soleado, espléndido, pero desde esta mañana para atrás hemos tenido un tiempo bastante malo, entre comillas, porque ha llovido. La verdad que no interesa que llueva, pero no como hace 15 días una tormenta que hubo que hizo bastante daño y tuvimos bastantes problemas. En este momento ha sido un día espléndido, con un cielo azul celeste maravilloso, y esperemos que nos siga así y sobre todo que al menos esos dos días pues podamos disfrutar de lo que es el campo y todo eso, que creo que el Comité de Hermanamiento de Caniles tiene preparada una fiestecilla muy típica de nuestro pueblo, que es la vieja, que se hace sobre el mes de marzo, cuando se divide la cuaresma en dos. Hay un miércoles donde todos los canileros pues hace un paréntesis en el tema de lo que anteriormente no permitían comer carne y todas esas cosas, para hacer un día especial en el campo, y eso es lo que le queremos mostrar a los ripolletenses que vienen a visitarnos.
¿Disfrutan los canileros de este tipo de visitas?
Bastante. La verdad que, mira, tanto cuando vamos a Ripollet, que quizás para nosotros sea un poco más emotivo porque nos encontramos con muchos canileros, como bien has dicho en tu presentación, que viven en Caniles, con los hijos de estos canileros que normalmente nos preguntan por las familias, por el pueblo, por cómo está todo el mundo. Pero igualmente cuando vienen los ripolletenses a Caniles, la verdad que ya formamos una familia. Nosotros, por ejemplo, con nuestros homónimos concejales de Ripollet, pues la verdad que ya es una amistad que ya es larga en el tiempo. Estamos hablando desde el año 98 y la verdad que son, en este caso, dos días que van a estar aquí muy intensos, de no parar de hablar, de contarnos nuestras cosas, cómo nos va en nuestros respectivos encomiendas que tenemos de los canineros y de los ripolletenses. Y pues también muchas familias que vienen, que retoman el curso de su pueblo de Caniles, y otras personas que son de Ripollet, pero que quieren conocernos, y la verdad que son unos días muy, muy intensos. En el momento de la partida siempre es un momento muy muy especial y alguna lagrimilla que otra se nos escapa.
En esta visita viajarán los miembros de la Sociedad Coral del Vallès de Ripollet. ¿Le ha sorprendido especialmente alguna de las muestras culturales de nuestro pueblo o las encuentra, no las encuentra tan diferentes?
No, vamos a ver. Yo creo que son diferentes, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, una de las cosas más afectadas, entre comillas, quizás porque en esta zona no tenemos esa costumbre ni utilizamos la pólvora como ellos, pues los diablos, la bruja y los diablos que han venido dos veces a Caniles, fue la primera vez que vinieron, fue espectacular, y la segunda más si cabe, ¿no? Es algo totalmente novedoso para nosotros, pero cualquier cosa de los intercambios que hemos tenido, la verdad que son actividades distintas, son niveles distintos también, porque yo recuerdo cuando vino el equipo de fútbol sala de Ripollet, que no tiene nada que ver con la categoría que tienen los que juegan a fútbol en Caniles, porque estamos en una categoría inferior y todo eso, pero que aunque tengamos cosas en común, todas las actividades que se han desarrollado en Caniles, la verdad que que ha sido novedosa para nosotros e impactante. Pero ya le digo, quizás, pues como más espectacular y tal, cada vez que han venido los diablos, porque además, aparte del momento de su actuación, la bulla que nos montan después, ¿no?, es bastante importante. Entonces quizás eso haya sido lo que más ha gustado a los canileros.
Uh-huh. Muchos vecinos y vecinas de Ripollet veranean en Caniles, somos conscientes. ¿A qué otras ciudades españolas emigraron los canileros?
Bueno, pues los canileros, sobre todo en la zona de Barcelona, hay mucha gente que está en Hospitalet, en Granollers, en la parte de Gerona también, en Figuera hay muchos canileros, en Gerona, en todo lo que es el cinturón industrial de Gerona y de Barcelona, en cualquier pueblo, creo yo que puedan encontrar canileros. Es verdad que hay zonas donde hay muchos más, como puede ser el Ripollet, Cerdanyola y todo esto, pero que en la parte de Cataluña, pues desde Tarragona para arriba hay canileros en cualquier pueblo, creo yo, que podamos nombrar.
Sí, que en verano Caniles tiene un poquito el acento catalán, ¿no? Podemos decir.
Bastante, hay una mezcla un poco rara. Hay una mezcla de catalanes que vienen también a visitar sobre todo nuestra feria y que se nota que son muy, muy catalanes. Está el acento de los canileros y luego de los canileros que viven en Ripollet, que tienen una mezcla ahí pues muy, muy agradable. La verdad es que resulta curioso, ¿no? Notar como cuando vienen a Caniles al siguiente día ya hablan como nosotros prácticamente y retoman totalmente el habla de su pueblo, y también pues como nosotros también nos contagiamos un poco de cómo hablan ellos, ¿sí?
Háblenos un poquito de Caniles, ¿qué atractivos ofrece a los visitantes?
Bueno, yo creo que Caniles, sobre todo, lo que más le extraña a los de Ripollet cuando vienen aquí, porque normalmente se llega a una hora temprana de la mañana, a 8 de la mañana, a las 9, ¿no? Y sobre todo pues, en fin de semana, en puente, es la tranquilidad que hay en las calles, y que a lo mejor lleva 10 minutos andando por una calle o por una zona del pueblo y aún no te ha pitado ningún coche, ¿no? Entonces yo creo que uno de los atractivos importantes de nuestro pueblo, pues eso, la tranquilidad que se respira, el tema del entorno que tenemos, la Sierra de Baza es magnífica, estamos a 1 kilómetro de la entrada al Parque Natural. Lo que puede ofertar un pueblo que está apartado a 100 kilómetros de la capital, y por supuesto las buenas comunicaciones que tenemos con el resto de la comarca y de la provincia, incluso de la provincia de Almería. Nosotros estamos a menos de una hora de la zona de la costa por la parte de Almería, Mojácar, Garrucha, toda esta zona, que es una de las partes que aún no hemos mostrado a los ripolletenses y que esta vez no va a ser posible porque no hay un día para ello. Y estamos a 100 kilómetros de la capital, de Granada, pero que son 3/4 de hora de camino por autovía. Y entonces, pues la verdad es que podemos ofertar todo eso. En primer lugar, la tranquilidad de un pueblo de 5.000 habitantes, que está bien comunicado, que tiene un entorno maravilloso y que, sobre todo, yo creo que también es el acogimiento por parte de los canileros. Y la mayoría de ser de los canileros, claro.
Seguramente que no podemos dejar tampoco de hablar de la gastronomía, ¿no?
Para nada.
no lo ha dicho como atractivo, pero seguro que muchos de aquí han dicho que sí, que es un gran atractivo.
Eso también. Normalmente cuando el tiempo acompaña, yo creo que esta vez va a ser una muestra bastante importante de lo que normalmente se hace el Día de la Vieja que mencionaba anteriormente, lo que se come, los embutidos típicos, la tortilla, la frita con conejo y setas, todo eso. Cada vez que vienen, pues intentamos mostrarle un poco lo que es la gastronomía típica de Caniles. Aparte de que hay que también mimar a la gente que les parece un poco extraña y que no, y que puede que no les guste. Pero la verdad es que cada vez que vienen, pues yo creo que una de las cosas que más les sorprende, que más les gusta, pues la bollería que hay en el pueblo, la panadería, cómo se hace, y también pues los platos que se cocinan.
Pues nos gustaría ahora, para acabar, que usted nos invitara a los vecinos y vecinas de Ripollet a que visiten Caniles el próximo fin de semana.
Bueno, pues, cómo no, las puertas de Caniles están abiertas para el próximo fin de semana para todo aquel que quiera venir, pero que en cualquier época del año, cualquier ripolletense que crea la necesidad de conocer Caniles, pues va a contar con nuestra colaboración, vamos a estar pendientes de que conozca nuestro pueblo y de que se sienta lo más a gusto posible. Y nada, esperemos que el viaje resulte bien, como en todas las ocasiones anteriores, que pasemos 2 días de hermanamiento agradables, que disfrutemos, y nada, en cuanto se vayan de aquí, pues empezaremos a preparar la visita de los canileros en Ripollet para el año siguiente.
Exactamente, así lo esperamos.
Muy bien.
Pues señora Isabel Mesas, alcaldesa de Caniles, muchas gracias por habernos atendido y hasta la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros y os esperamos aquí si queréis venir también a los de la radio.
Muchas gracias, buenas tardes.
Vale, hasta luego.
Info, el divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
De conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991 de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's.
Espai Vital. Un programa setmanal produït per l'Associació Espai Vital per les emissores municipals de Barberà, Cerdanyola, Montcada, Ripollet i Santa Perpètua.
Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
Els dimecres a les 8 del vespre i diumenges a les 5 de la tarda.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la FM. Escolta el protagonista de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet.
Per acabar, des de l'Info, continuem animant a tots els nostres oïdors i oïdores a que s'apropin avui al Centre Cultural per poder fer la seva donació de sang en aquesta marató que s'està portant a terme avui fins a les 9 del vespre. Tenen temps, ara finalitzarà a les 2, però dependrà a les 4 de la tarda i fins a les 9, com dèiem. Fins a aquest moment, 63 persones han passat ja pel Centre Cultural. Recordem que la marató és una iniciativa del Banc de Sang i Teixit en col·laboració amb l'Ajuntament de Ripollet i que té com a objectiu sensibilitzar sobre els greus problemes que s'originen quan manca sang i captar nous i noves donants. I fins aquí l'info d'avui, divendres 5 d'octubre. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, Laia Prats, Francina Ricard i qui us parla, René Herrera.
Bilbao House in Bilbao.
I per acabar, escoltem el tema Bilbao Song de Hatien, interpretat per Vicky Peña, que podeu sentir aquesta nit al Teatre Auditori. Que tingueu molt bon cap de setmana.
Risa y juerga, risa y juerga, y esas cosas que gustan a la gente, pero no les puedo asegurar que se sintieran confortables en un sitio como aquí. Las sillas chorreaban de coñac, y en la pista no podían ni bailar. Luz de luna verde se colaba por el techo, pero había buena música y valía su dinero. Toca otra vez nuestra vieja canción, Joe. Luna de Bilbao, la, 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 la. No recuerdo la letra. Después de algunos años llegaron hombres con sacos de dinero, de dinero, de dinero, y empezaron a notarse algunos cambios. Y no les puedo asegurar que se sintieran muy tranquilos en un sitio como aquel. Las sillas chorreando de comida, y en la pista no podía ni bailar. Luz de luna verde se colaba por el techo y unos tipos con pistola disparaban diciendo: ¡No es hombre, vamos! ¡Atrévete!
mío,